La diabetis és una condició que cada vegada afecta més persones al món. Segons l'estudi Diabet, l'estudi epidemiològic més exhaustiu que s'ha fet sobre aquesta malaltia, a Espanya el 13,8% dels majors de 18 anys té diabetis tipus 2.
Aquesta és la bona o la dolenta? Bueno, sé que les dues són dolentes, però...
Mira, aquesta és la més benigna, podríem dir, no? D'alguna manera.
No és la de l'enxufar-se
o la més fàcil de portar. De vegades sí, de vegades no, però al principi és la 2, aquesta, i després hi ha la 1. Sabem, perquè ho hem llegit, que una persona que té aquesta malaltia, l'esport el beneficia. És bo practicar-lo, però evidentment hi ha una sèrie de condicions que ha de tenir en compte, perquè si no es pot trobar en un problema enmig de la pràctica esportiva, que és relativament senzill de solucionar. Relativament, eh? Però el missatge és, si tens diabetis, sigui la que sigui, 1 o 2, l'esport et beneficia. No sé si tindrem temps d'explicar per què, però en qualsevol cas, avui tenim com sempre el Jaume Jiménez, que és el nostre expert en nutrició esportiva, és dietista nutricionista, director de Nutritional Coaching i director del màster en nutrició, l'activitat física i l'esport de la Universitat de Barcelona. Jaume, bon dia, què tal?
Què tal, com esteu?
Bon dia.
Molt bé. Aprofitem per saludar la gent que ens escolta de matinada. Que
deuen tenir,
que estan fent
bon
coses.
Bon dia.
Ànims.
Bon dia, bona nit, ja no se sent mai. Jaume, per on comencem? Perquè sí que és cert que la diabetis beneficia, l'esport beneficia la gent que practica, la gent que té diabetis.
Correcte. De fet, està demostrat que els diabètics que fan activitat física tenen moltes menys complicacions fruit de la diabetis que els diabètics sedentaris. Per tant, és també una garantia de salut dintre de la pròpia situació particular de cada persona que té diabetis.
Molt bé. Però, clar, no es pot posar a fer esport de qualsevol manera si pateix diabetis.
No, és important diferenciar entre quin tipus de diabetes. La diabetes tipus 1 és la que es diu insulinodependent.
Llavors... És la que el David diu que és la dolenta?
Bueno, la dolenta... Tinc la sensació que és la dolenta perquè depèn d'enxufar-se
bueno, insulina. És la que has de tenir potser més atenció perquè necessites prendre insulina, llavors hi ha riscos de baixada de sucre més fàcil. La diabetes tipus 2, depenent del grau, doncs, bueno, té una miqueta més de marge, però totes dues, si fas esport, doncs necessites una bona supervisió i sobretot l'esportista s'ha de conèixer molt bé perquè la resposta al nivell de sucre és molt individual, o sigui, no tothom respon de la mateixa manera a la mateixa quantitat de sucre. Llavors és molt important quan treballem amb esportistes que tenen diabetis el provar, no? I que el propi esportista es conegui bé com respon o com identifica aquells signes o símptomes que li poden dir que està baix o està alt de sucre.
Clar, perquè estava pensant que quan practiques esport, tu hi ha un moment, evidentment, en què et sents cansat ja de per si. I saber la diferència entre cansat, de que em toca estar cansat, i cansat perquè estic patint algun problema amb el sucre és complicat, no? Són sensacions que has d'anar experimentant. No?
Identificar molt bé. L'esportista que té diabetis té dos quadres, dos situacions complexes. La primera és la hipoglucèmia, que aquesta sí que és important perquè la hipoglucèmia és un factor limitant del rendiment físic, o sigui, inclús amb un diabètic pot arribar a perdre la consciència, per tant, és molt important no arribar a una situació d'hipoglucèmia.
Nivell de sucre baix a la sang, eh?
Exacte. Llavors, hem de veure, sobretot també, el tipus d'esport, perquè, per exemple, el nivell de sucre a la sang varia en funció de l'esport que tu practiques, per exemple.
Explica'ns-ho millor, això.
Si tu fas un esport de resistència aeròbica, com pot ser marató, ciclisme, running, normalment aquest esport tendeix a baixar el nivell de sucre a la sang. Per tant, vol dir que necessitaràs prendre, segurament, sucre durant, tenir un nivell de sucre abans de començar amb uns nivells concrets. Per exemple, quan parlem d'esports mixtes, on combines fases més aeròbies i anaeròbies, no? Com per exemple el futbol, handball, bàsquet. Aquest té una resposta que pot ser baixar o pujar el nivell de sucre. I després tenim els esports més explosius, com llançament, velocitat, on aquests normalment, al ser tan intensos i amb un interval molt curt de temps, tendeixen a augmentar el nivell de sucre a la sang. Per tant, la persona que té diabetis té que saber quin esport fa, quina resposta provoca i a partir d'aquí establir la pauta d'alimentació o suplementació que necessiti.
Molt bé. A nivell d'estratègies, suposo que deu ser totalment diferent una persona que té diabetis tipus 1, una persona que té diabetis tipus 2.
Sí. De fet, hi ha molts, moltes persones que tenen diabetis tipus 2 que no necessiten insulina. Per tant, diguéssim que el risc d'hipoglucèmia és més baix. Clar, el diabètic tipus 1 ha de combatre la hipoglucèmia, perquè llavors té que saber, hi ha uns marges, per exemple, abans de començar per dir alguna una mitja marató o una marató, l'ideal seria tenir el nivell de sucre normalment entre 120 i 200, per exemple, no? Perquè això t'assegura que quan tu comencis no tindràs una davallada del nivell de sucre.
Això només en cas de diabetis tipus...
Sí, principalment...
Perquè això seria un nivell de sucre elevat per qualsevol altra persona.
Clar, però hem de tenir en compte que, clar, funciona diferent una persona que té diabetis. Per tant, el que hem de tenir en compte és això. Després, per exemple, diuen, tenen que menjar diferent durant un diabetes, una persona que té diabetes tipus 1, té que menjar diferent fent una prova de 20, 30, 40 quilòmetres, no ha de menjar diferent que una persona que no
les
sigui...
Les mateixes estratègies amb els carbohidrats ens dona la literatura científica.
Exacte. El que passa que sí que és veritat, que, com jo comentava, la importància de que es conegui l'esportista. Hi ha esportistes que, per exemple, estan 2 hores corrents i prenent 20-30 grams de carbohidrat per hora tindran més que suficient, i hi haurà altres que necessitaran 40 o 50. Afortunadament, avui dia la tecnologia facilita molt, hi ha dispositius molt, molt fàcils, molt poc invasius, que permeten saber a l'esportista com va a nivell de sucre durant una prova esportiva. O sigui que això, normalment nosaltres ho treballem molt a l'entrenament. Simulem les condicions i a partir d'aquí establim quin tipus de carbohidrat, en quin moment s'han de prendre, i aquesta seria una mica la tipologia de la persona que té diabetes. Mm. El diabètic tipus 2 normalment és gent que té una relació, a la pràctica ho veiem, amb un nivell de sobrepès, normalment. Llavors, en aquest cas, sí que és veritat que tenim una mica més de marge, perquè no tenim el risc d'hipoglucèmia tan immediat com la gent que té que prendre insulina. Per tant, això ja és un risc que evitem. Llavors, hem de conèixer una mica per establir, però hem de tenir en compte que no s'han de fer dietes molt, molt diferents. O sigui, hi ha molta gent que diu, no, és que no puc prendre fruita perquè tinc diabetis. Home, escolta, el que tingués que controlar és el suc, per exemple, però la fruita, en principi, no és dolenta. I, sobretot, també, el que ens passa molt és que l'esportista que té diabetes, sobretot els de resistència aeròbica, que són els que tenen més risc d'hipoglucèmia, és que han de saber molt bé el nivell de sucre que tenen abans de començar una prova. Durant la prova, si és llarga o més intensa, han de prendre també carbohidrat, en la mateixa franja més o menys que una persona que no tingui diabetes. Però el que és molt important és en el post-esforç, perquè moltes persones que tenen diabetes tipus 1, quan acaben la prova o l'entrenament, ja pensen que no és important, però clar, hem de regenerar les reserves de glucogen i això incrementa moltíssim el risc d'hipoglucèmia. Molts esportistes que tenen diabetis, que ho han fet molt bé al començament i durant, tenen una hipoglucèmia en el post-esforç. I és perquè quan tu acabes la prova, tu necessites sucre per mantenir el nivell de sucre a la sang, però per omplir els dipòsits que has gastat del feix i del múscul.
Escolta'm una pregunta. Hi ha gent que descobreixi que té diabetis 2 quan comença a practicar esport? No d'elit, de nivell amateur? Vull dir, ara m'imagino jo, segurament el meu nivell de sucre és superalt, perquè penjo com al cul i m'agrada. Però ara dic, m'apunto un gimnàs, començo a córrer i tal, i em començo a trobar malament alguna cosa i tal, em faig unes analítiques, i hòstia, tinc diabetis tipus 2.
De fet, molta gent es troba que li identifiquen la diabetis, primer amb un control rutinari, o bé perquè, amb tot el respecte, li ha donat un xungo.
Clar.
Fent esport. Ha tingut una baixada de sucre, ha començat a tremolar, algo raro, no? I llavors va a l'hospital i escolti, segurament vostè té diabetes tipus 2. Llavors, per això deia que hi ha una relació... hi ha gent que té diabetes tipus 2 i no té sobrepès, però la majoria està associat amb un índex de massa corporal elevat.
Hi ha algun esport que estigui contraindicat per persones que pateixen diabetis, sigui la 1 o la 2, o potser per la 1 i per la 2 no?
No, el que hem de tenir en compte, per exemple, és un nivell d'hiperglucèmia molt alta abans de fer una prova esportiva. Perquè si l'esportista té una situació d'hiperglucèmia molt alt, per exemple, per sobre de 270 mil·lígrams per decilitre, i no té una relació perquè acaba de menjar, clar, si acabes de menjar és normal que tinguis, però si té un nivell de sucre molt alt, s'ha de controlar un altre paràmetre, que és les cetones. Uh-huh. Perquè així, això sí que voldria dir que pot ser un problema important i estaria contraindicat començar a fer esport amb un nivell de cetones excessivament alt. En aquests casos, el que recomana és que necessita la supervisió d'un professional de la nutrició esportiva, segur, perquè estem parlant ja d'un risc per la salut.
Ah, jo estava donant per fet que gairebé sempre es necessita, no?, l'assessorament d'un expert, com a mínim si es practiques esport a un nivell determinat.
Ja sabeu la meva opció. Ja no tenint diabetis ja és necessari, però clar, en una situació com aquesta, encara més. I si filem més prim entre una persona que té diabetis tipus 1 o tipus 2, home, el tipus 1 segur que ha de tenir un professional que supervisi el tipus d'insulina que està prenent, el nivell de sucre, instruir a l'esportista, perquè el que trobem és que quan hi ha esportistes que tenen diabetis, el risc de la hipoglucèmia és important, el risc de la hiperglucèmia és important, el nivell de cetosis, però també un altre punt important que m'agradaria parlar és el tema psicològic, perquè clar, la diabetes el que et genera és una situació d'incertesa. I clar, quan tu has de fer una prova necessites moltíssima concentració, no? Imagina't que hi ha algo que no acabes de controlar al 100%, perquè és això.
L'angoixa d'una baixada o d'aquest
poc. Clar, i això et genera una situació que molts esportistes no ho porten gaire bé. De fet, hi ha alguna investigació que parla de que això pot afectar negativament a aconseguir el millor rendiment esportiu. Per què? Perquè mentalment tu estàs a la prova, però també estàs inconscientment amb el teu nivell de sucre, en identificar si estic baix, estic cal, tinc que menjar, no tinc, perquè tens algú afegit.
És un element afegit, esclar.
Exacte, no?
que t'estressa més.
Que pot condicionar, que hi ha esportistes de primer ordre i amb molt bon rendiment,
sí,
que han sigut, que han sigut, no.
Que són.
Que són diabètics, està mal dit això. O sigui, no és diabètic, té diabetis. Uh-huh. I això és important, perquè la persona no ha de percebre la malaltia com que jo sóc així. No, jo tinc diabetis. Mm-hmm. Igual que jo tinc sobrepès, no sóc obès o no sóc gordo, no? Però es pot tenir un molt bon rendiment físic tenint diabetis, i hem d'animar a totes les persones que pateixen o tenen diabetis a fer esport per millorar.
Aquest és el missatge final, que no tinguem por, perquè no només no passarà res, sinó que a sobre és beneficiós per a les persones que tenen diabetis, sigui la que sigui.
Clarament.
Una última qüestió, que el temps se'ns acaba, però hi ha un tema tècnic que has esmentat i que m'agradaria que l'expliquessis, que és la cetosi. Mm-hmm. Perquè segurament la gent que pateix diabetis ho sap ja el que és, però hi ha moltes persones que no. Quan parles de cetosi, de què estem parlant?
Pues bàsicament, la cetosi es produeix perquè hi ha un nivell de sucre molt gran i el cos no la pot utilitzar. Llavors es genera una cetosi, una situació de que es lliberen unes substàncies a la sang, que això, per una banda, afecta negativament el rendiment de l'esportista, però per una altra banda afecta negativament a la salut. Són el que seria una cetoacidosi, que això sí que pot comportar un risc, no només per al rendiment, sinó per la salut de l'esportista. I és perquè al cos hi ha molt de sucre, però no la pot utilitzar.
Perquè no hi ha insulina.
Exacte.
No hi ha el taxi per repartir-la.
Exacte. Llavors, si no hi ha insulina, evidentment, el que passa és que el cos té que agafar l'energia d'altres substrat, i això acaba provocant un problema significatiu per la salut.
Perfecte. Doncs entesos. Quedem-nos en aquest missatge positiu. Diabètic, sí, cap problema, però pots practicar esport i és beneficiós per la teva condició. I t'acabarà millorant la salut segurament si practiques un esport adequat, evidentment, com sempre diem, a la teva edat, a la teva condició física, etc. I bogeries no. D'un dia per l'altre, com en fer una marató, tampoc seria. Perquè si necessites saber què et passa quan estàs practicant esport, has de fer-ho de manera progressiva per anar-te acostumant i anar rebent les sensacions que toquen. Jaume Jiménez, moltes gràcies.
A vosaltres.
Escolta, la setmana que ve, què et sembla si parlem en general de la nutrició esportiva i dels mites que hi ha al voltant? Perquè moltes vegades diem nutrició esportiva, ah sí, allò que es foten polvos, no?
I tant.
Home, doncs no, és una mica més
aquells
complicat.
Aquells pots tan grans, no?
Aquells pots
de 10.000 quilos.
Home, és una part puntual, que sí que és veritat, però hi ha moltes més coses. Jaume, moltes gràcies.
A vosaltres.
Psst. Sants i Estalvis, salut i alimentació a Catalunya Ràdio.